aquells 20 minuts finals de la Champions, no? Ja vam fent. Sí. Bé, ara escoltarem Klopp i Ancelotti. Abans, però, com dèiem, el límit salarial. Roger, que ha fet pública aquesta nit la Lliga de Futbol Professional?
Doncs mira, destacar algunes qüestions. Per exemple, que després del mercat d'hivern el Barça hagués reduït el seu límit salarial en 8 milions. Passa dels 656 després de la finestra d'estiu als 648 després de l'actual mercat d'hivern. Deixa'm que et situï també el de l'Espanyol. Passa de 72 a 69, el del Girona de 42 a 43. És l'únic que creix dels equips catalans al seu marge salarial. Després de les explicacions que ha donat el director general corporatiu Javier Gómez, tant ell com Javier Tebas s'han sotmès a preguntes dels periodistes. Gómez ha detallat, per exemple, per què el Barça no va poder inscriure Gavi.
El FC Barcelona lo eliminaron de Champions, pero se quitó coste del medio, como digo, Gerard Piqué y Memphis. Memphis lo hizo a final del mercado. Y ese 40% tienes que conseguir ahorros para la temporada presente y para la temporada siguiente, ¿eh? Porque se miran ya dos temporadas. Tampoco tenía, le llegaba para la inscripción de ese jugador, de Gavi. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ha ocurrido, por eso se le denegó la inscripción.
Bé, recordem que judicialment està inscrit, no? Però,
sí, sí. I també ha explicat, en cas que no l'haguessin pogut inscriure, el Barça ens havia demanat permís per inscriure aquesta temporada a Gavi com a jugador del primer equip, que pogués disputar, pogués ser jugador del primer equip, havia tingut aquesta autorització, sí. I la següent no hauria pogut, però aquesta, encara que el jutge no ho hagués decidit, hauria pogut jugar perquè tenia l'autorització de la Lliga per jugar aquesta temporada com a jugador del
Si el Barça podia inscriure per la normativa del Fair Play Gavi fins al juny, però després,
exacte,
com ja havia explicat la Marta Ramon, havia de presentar com un pla,
sí,
bé, havia de reduir despeses, massa...
El que ha explicat avui Javier Gómez és el que havia explicat aquí a la sintonia de la Marta Ramon.
El que no ha dit Gómez és perquè aquest article que es pot aplicar de cara a la temporada següent no s'ha aplicat en d'altres casos similars.
Què vols dir?
Home, que no l'havia aplicat mai la Lliga. L'ha aplicat en el cas de Gavi.
Però avui ha dit que hi havia altres jugadors en aquesta situació, eh?
Bueno, doncs donat... això és el que el Barça esgrimia en el seu moment. Que no s'havia aplicat a altres clubs i en el...
Ha dit que hi havia, mira, sí, és que ho he apuntat, David, 33 jugadors de 22 clubs que estaven en la situació de Gavi. És a dir, que ell ha dit que no era una situació excepcional. En tot cas, que com que el Barça no complia aquests requisits, que ja havia explicat la Marta, el fet de poder demostrar, no?, que en les següents temporades tu havies de presentar com un pla de dir que podria sostenir aquesta massa salarial, el Barça no ho havia fet i, per tant, Gavi no podia ser inscrit en base a dos articles, 93.6 i el 100.1. Més enllà d'això, també, coses que havia explicat la Marta, que el forat operatiu del Barça estava al voltant dels 230 milions, que supera la xifra dels 200. En conseqüència, Javier Gómez explicant també què hauria de fer el club per poder fitxar l'estiu.
Seguir haciendo operaciones que te sigan dando ingresos para poder pagar la plantilla que has creado o reducir tu plantilla. No, es que no, como todo, como el resto de clubes, o sea, como el resto de clubes tienes que hacer eso. O incrementar tus ingresos y traer ingresos para poder hacer frente o equilibrar tus gastos. O si no lo consigues, pues reducir tus gastos para poder encajarte y equilibrarte. O una mezcla de las dos. No.
O sea, ¿cuánto tiene que reducir? Si 200 millones, por ejemplo, tal y como está ahora.
Sí, sí, eso es lo que ya ha denunciado también el presidente.
Sobre 200 millones.
Sobre 200 millones.
Doncs, per tant, insistint en aquesta xifra, la pregunta de Manel Brunya, que avui també era...
Company de Mundo Deportivo a Madrid,
Mundo, sí. Deportivo, preguntant sobre aquesta qüestió, ha acabat insistint, ja ho ha dit Tebas més d'una ocasió, però aquests 200 milions que hauria de rebaixar el Barça si vol fitxar amb normalitat en aquest mercat d'estiu, el proper, a partir del mes de juny. També referència a les paraules de Mateu Alemany fa uns dies, recordaràs en aquella compareixença també del president Aleix, en el sentit que el Barça esperava rebaixar la massa salarial del primer equip fins als 450 milions, i amb això que la Lliga li permetés fitxar amb normalitat. Matís de Javier Gómez sobre la qüestió.
Mateo dice esa cantidad, que puede ser, estoy seguro que es así, es así, porque además no la diría si no fuera así, le suman los ciento y pico millones de lo inscribible, le suman los gastos de estructura que tiene el club, que te vas a los siete clubs, a las cuentas anuales, y se saben cuánto es, y te sale que le faltan, a día de hoy, salvo que con el plan de tesorería que aporte el club, sería otra cosa, más de 200 millones de euros. Eso es lo que estamos hablando. Incluido ya y descontado, a tu pregunta, nosotros ya no contamos que Griezmann está, ni Gerard Piqué está. Eso ya está descontado por el mercado, ¿no? Absorbido en esas cuentas. En esos términos estamos hablando. Es muy sencillo las cuentas, ¿no?
En aquest sentit, a l'Eix li preguntaven pel que va dir Mateu Alemany, que s'havien estalviat entre Griezmann i Piqué 90 milions, i en aquests 200, això és, aquests 90 més 110, perquè ens entenguem, o són 200 al marge de Piqué
aquí
i de
Griezmann?
També la Marta
no.
Ja ho havia explicat, però ho ha refermat avui, ha confirmat les paraules de la Marta Ramon Javier Gómez, en el sentit que
amb
els 90 de Griezmann
milions.
I Piqué continuen faltant aquests 200 milions, i sobre les paraules d'aquests 450 milions, Javier Gómez el que venia a dir és, ell està parlant de la massa salarial del primer equip, però aquí es comptabilitza també tot el que no és primer equip, la resta de seccions...
L'estaf tècnic...
Total no inscrivible.
Aquí hi ha altres qüestions, perquè Mateu s'estava cenyint únicament a les fitxes del primer equip de futbol, que no és el que es té únicament en compte.
Sí, però és muy, muy, muy senzilles les cuentes, no, eh?
No.
Javier Gómez ho deu tenir clar, no?
Jo he hagut de trucar tres vegades a la Marta Ramon, ja t'ho dic ara, que és la que m'ensenya una mica sobre aquesta qüestió.
Deu tenir el cap com dit mal, la Marta. Perquè...
Escolta, de l'actualitat del Barça només aquests dies, que feia temps que no ens veiem, de Marcos Alonso pare, en teniu algun record que vulgueu comentar?
Sí, Antoni. Jo havia conviscut en el sentit que feia informació del Barça no només en les transmissions del Puyol, sinó que a l'època de Ràdio Barcelona anava als entrenaments, i per tant aquell equip amb Marcos, Maradona i Carrasco, que eren els tres de davant, jo hi havia tingut bastant de tracte amb ell i amb el seu pare, Marquitos, que venia a tots els partits del Camp Nou i seia a la llotja, i com que jo feia entrevistes per a la llotja me'l trobava moltes vegades i comentava amb la jugada, un senyor molt agradable, no? Guanyador de 5 Copes d'Europa amb el Madrid, i venia a veure els partits del seu fill, o sigui, de l'avi de l'actual Marcos, no? I el Marcos era un jugador molt divertit, a vegades feien tàndem una mica gamberro als hotels amb el Julio Alberto, que venien de l'Atlètic de Madrid i eren molt amics, i algun extintor s'havia desprecintat per casualitat en algun passadís fotent un núvol de pols tremendo en alguna concentració.
Déu-n'hi-do. Sí, jo era el dia de la Paloma, allà...
Bueno, a Romareda, sí, jo també.
Va ser absolutament brutal.
Que Núñez va plorar.
Sí, el 2-1 contra Madrid el 83.
Sí, el de Copa.
I recordo més a més que tothom li deia Pichón.
Sí.
Però Pichón era el Morán. O sigui, és un apel·latiu robat, d'alguna forma, perquè el Pichón era el Morán, el que tenia, el que feia les mateixes bromes.
El Quique Morán, jugador de l'Sporting.
Sí. I aleshores va passar de Pichón Morán a Pichón al...
Pichón Alonso.
A Pichón Alonso, sí.
Jo vaig estar a la final del 83.
Quants anys tenies?
15 anys. Vaig anar-hi amb un amic.
Sabeu que jo vaig néixer el 83, no?
Imagina't.
Va.
Les lliçons que et puc donar.
Cada nit les dones, aquí.
Jo
estava a la gespa. Sí, naturalment, jo encara no era periodista.
Saludem a Puig, que també pot donar lliçons.
Sí, també, el 83. Jo no havia nascut el 83.
No havia nascut, sí, no havia nascut. Els collons.
T'explico. En aquella època, evidentment, no existia internet. Havíem de fer molta cua, moltes hores per aconseguir una entrada. I vam fer, jo recordo que jo i el meu amic vam fer molta cua, molts dies per aconseguir l'entrada aquí a les oficines del Camp Nou, cues que donaven, bueno, que passaven al picadero.
No hi havia sorteig,
picadero,
eh?
La passaven.
No hi havia sorteig.
No, que va, era fer cua i el primer que arribés. I quan vam arribar, quan quan faltaven 10 persones per arribar, es van tancar les... O sigui, es van exaurir les entrades.
No fotis.
Però... havíem d'anar com fos aquella final, i vam anar-hi, i jo vaig pagar 25.000 pessetes de l'època per una entrada per la Romareda. I evidentment, el vol de... me'n recordo perfectament que era el dia que coincidia amb la final de l'Europeu de bàsquet, Espanya-Itàlia, que es feia pels marcadors electrònics de la Romareda.
Te'n recordes quan valia l'entrada? Si no és el que vas pagar.
Ostres, però... Bueno, vaig parar un sobrepeu important, no sé quan valia, però vull dir que podia valdre una entrada 4 o 5.000 pessetes.
Aquella final.
Va una autèntica morterada. Sí,
hi ha una història que si vas als diaris la trobaràs, que s'ha oblidat, lògicament, i és que aquella setmana Paul Breiner plegava com a jugador de futbol en actiu i van fer un homenatge a Múnich. i van cridar a Schuster i a Maradona que anessin a l'allò. I Schuster i Maradona, no sé si els hi havien de pagar alguna cosa o no, deien que hi volien anar. I el Barça va dir no. La mateixa setmana d'una final de Copa contra el Madrid, vostès no van anar. I aleshores, quan els jugadors van dir, pues, ja anirem, es van trobar que no tenien el passaport, perquè normalment els clubs agafen els passaports dels jugadors per quan han de tramitar visats. No sé si encara es deu fer, en aquella època que no hi havia Schengen i tot plegat era molt freqüent. I Maradona es troba que no té passaport i se'n va a demanar-ho al club, i en el club li neguen, li diuen no, el passaport està aquí, no li donarem el passaport. I Maradona fot unes declaracions dient que tots els directius són uns alcahuetes. Bueno, tremendo, s'arma un pollo tremendo que dius, quin ambient per preparar una final de Copa contra el Madrid. I llavors, el dimecres d'aquella setmana o el dijous, amb Menotti d'entrenador, que entrenaven a les tardes, es presenta, avisant naturalment, es presenta Jordi Pujol, president de la Generalitat, a l'entrenament del Barça. A l'entrenament del Barça que es fa al Camp Nou, en presència de Josep Lluís Núñez, que li fa d'anfitrió. I amb els jugadors formats allà, Jordi Pujol els hi diu, mirin, jo diumenge no podré venir, o dissabte no podré venir a la final, i senzillament els hi volia transmetre, com a soci del Barça que sóc, ànims, i dir-los que en aquest país hi ha molta gent que s'alegraria moltíssim que vostès guanyessin aquest títol i que esperen que vostès ho facin el millor possible. Llavors va passar saludant els jugadors un per un i Núñez li anava dient, pues no sé, Pichi Alonso o Marcos, no sé què, o Maradona. I llavors van estar parlant i tot plegat. O sigui, 1983, que han passat pràcticament 40 anys, però estem parlant d'un altre món, no? Però el president de la Generalitat anava a l'entrenament del Barça dels jugadors que aviam si es poden comportar perquè seria interessant que guanyessin el Madrid, no?
Una altra època.
Una altra època, sí.
És bona, no la sabia jo aquesta, eh? Va sortir als diaris, dius, publicat?
Bueno, sí, surto jo, o sigui, en portada, amb una fotografia que es veu. Maradona, Pujol i el micròfon de Ràdio Barcelona.
De Ràdio Barcelona,
aguantant
una final.
Com l'acudit aquell del Papa, que la gent preguntava, qui és aquell que ha costat el Bassas?
Bueno, no, més que res, és que amb Pujol i Maradona, diguéssim, jo era una mica més alt.
Una mica més alt, sí, la veritat és que sí.
Sí, lamento dir-ho.
És una final que passarà a la història només pel vol de Marcos, la central Julio Alberto, quan ja ens anàvem a la pròrroga, pràcticament, sinó per les patacades brutals que li van donar a Maradona, sí, i per l'entrada...
Les passen per Twitter, eh? I bueno, fot la pell de gallina.
Bueno, és brutal.
Però van matar. Sí.
I per les botifarres del Schuster.
I per les botifarres del Schuster, evidentment. També. I per l'entrada monumental de Miguel i a Paco Bonet a la primera part, no la que era un central del Madrid que conduïa molt bé la pilota, no sé si us en recordeu l'entrada. O sigui, al nivell de la califata Hamata a la final de la Recopa del 82 al Camp Nou contra l'Estàndard de Lieja. El va aixecar i el va lesionar. En aquest cas, a Tajamata no el va lesionar, a Paco Bonet. Sí.
Bé, sabia que no decebríeu si us preguntava per algun record de Marcos Alonso.
Tenim perill, eh? Aleix,
no.
Obres el baúl de los recuerdos.
Vaig a la final, amb aquella... Me la vaig arriscar, eh? Amb la samarreta Meiva groga, de Malastrugança.
La de la franja aquella.
La franja, amb la franja que l'any abans, amb la Lliga de l'Àtec, s'havien perdut diversos partits a la recta final, que el Barça va fer 2-12 i va perdre la final contra l'Atlètic Club.
Va ser talismà, llavors, aquella samarreta per tu. Va ser
contra la Real Societat, perdó. Havia perdut la final, exacte. No. Vam anar els dos, els dos col·legues vam anar amb aquella samarreta i ho vam parlar, dic, ostres, arrisquem massa, i amb un forescore. De color gris.
Sensacional. Bé, des d'aquí era un...
Som molt grans.
Era un petit record, un modest homenatge també a la figura Marcos de Marcos Alonso. Pare. Sí, senyor. Atenció que passa als Aperes des de la redacció una informació interessant d'última hora que han explicat els companys de l'11 a Televisió de Catalunya.
Ai.
És una notificació, un correu que el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha enviat a tots els àrbitres de primera divisió perquè responguin. I el que expliquen... Bé, de fet han fet públic els companys de l'11 de Televisió de Catalunya aquest correu que han enviat a tots els àrbitres. Són quatre preguntes que els hi fan a tots els àrbitres de primera divisió. La primera, antes del mes de mayo de 2018, ¿has tenido algún tipo de relación con el señor Javier Enríquez Romero? En caso afirmativo, explica. A. ¿Qué tipo de relación era?
Enrique Romero, el fill.
El fill, Javier Enríquez. B. ¿En qué periodo tuvo lugar esta relación? C. En caso de existir compensación económica, relaciona las cantidades abonadas. Això han de respondre a tots els àrbitres de primera, que han enviat al comitè. Segunda pregunta. Antes del mes de mayo de 2018, ¿en algún momento has sido acompañado por Javier Enríquez al estadio donde estabas designado para arbitrar? En caso afirmativo, relaciono los partidos y fechas en los que ello sucedió. Tercera pregunta. Después del mes de mayo de 2018, es a dir, quan es trenca la relació Barça Enrique Negreira. ¿Has tenido algún tipo de relación con el señor Javier Enríquez? En caso afirmativo, explica qué tipo de relación, en qué periodo tuvo lugar y en caso de existir compensación económica en relación a las cantidades abonadas. Y la última pregunta es la mateixa. Después del mes de mayo de 2018, cuando ya está en la relación Barça, ¿en algún momento ha sido acompañado por Javier Enríquez al estadio donde estaba designado para arbitrar? En caso afirmativo, relación a los partidos y las fechas. Tot això han de respondre els àrbitres.
Avui els companys del Xiringuito han tret un vídeo on es veu, és un vídeo d'un Atlètic de Madrid, d'un Barça Atlètic de Madrid al Camp Nou, del 2015, l'any del triplet, on es veu en primer pla a Francesc Satorra, l'Observer,
sí, el bigoti,
els àrbitres d'aquell partit, i darrere, acompanyant-los, el fill d'Enrique Negreira.
Sí, els acompanyava.
Ja, doncs ja està.
Sí,
bueno, doncs, segur que sortiran àrbitres dient que els acompanyava, clar.
Clar.
Van a tope. Van a tope.
Jo, sí, sí. És una enquesta.
Jo no sé si és casualitat també que en el mateix dia hi hagi les declaracions de Tebas dient que si no s'explica bé hauria de dimitir el president, i, comunicat, sí, sí, del Sevilla,
sí, de
comunicat de l'Espanyol, els dos clubs que es van sentir, diguéssim, d'alguna forma menyspreat per no tenir els seus aficionats, la samarreta al Camp Nou.
Jo veig un moviment orquestat.
O sigui, i ara això que...
Aquesta enquesta als àrbitres.
Sí. Àrbitres. O sigui, una vegada segurament baixa el nivell informatiu sobre el que passa o el que ha passat i tal, creix el soroll. Sí. I ara crec que tenim que estar preparats amb el soroll. Eh?
Sí, però i pendents dels àrbitres, perquè clar, qualsevol decisió que hi hagi a favor del Barça, encara que sigui correcta,
sí, això,
serà analitzada.
Sí, per això... Per això et vaig dir una cosa, Aleix, però això és el de menys ara mateix, perquè ara se sap teòricament que ja no existeix Enrique Negreira com a vicepresident del CTA i que, el Barça va aquest, i que el Barça va cessar ja aquesta relació. Per tant, es pot especular amb el que vulguis, si t'han perjudicat, si t'han beneficiat, això ho podem fer al llarg dels anys. El problema és això. El problema és que hi ha en qüestió, que els que vulguin podran posar en qüestió la generació més important de la història.
Però quin problema hi ha que el fill d'Enrique Negreira acompanya...
No, clar, clar, no, no.
Clar.
Al final això no
què
demostra...
Què pot provar això?
Però és que això no demostra res, tampoc.
No, no, no. Sí.
Això no demostra res.
Home, quan son pare era vicepresident del Col·legi d'Àrbitres...
No. Sí, no, però que pots... Sí, però que pots especular en que ell l'ha col·locat al club. Però, vull dir, no demostraràs amb aquest simple fet de que hi ha hagut una adulteració al resultat, Antoni.
No, però tornem allò de l'ètica i l'estètica.
No, clar, no, però aquesta batalla està... Ja. Per mèrits propis.
Està perduda.
Bé, deixeu-me escoltar a Liverpool-Madrid i us deixo marxar. Vinga, Puig, demà a Liverpool-Madrid a les 9 a Anfield. El fem en directe a RAC1. Què s'ha dit a la sala de premsa?
El Madrid sense Tchouaméni, Kroos ni Mendy, que no han viatjat. La gran novetat a l'expedició, Benzema, que ja ha dit Ancelotti que demà serà titular. També són els jugadors del planter, Álvaro Rodríguez i Mario Martín. El Liverpool, Luis Díaz i Artur Melo són les dues baixes segures. El precedent en eliminatòries d'anada i tornada és una per cada equip, la de vuitens del 2009, la del Chorreo, que va guanyar el Liverpool, i la de quarts del 2021, amb classificació del Madrid per les semifinals. El precedent més recent, però, la final de París de l'any passat, amb victòria blanca per 1-0 i amb aquest aprenentatge de Jürgen Klopp d'aquella final.
We played this final in Paris and...
Vam jugar la final a París i no l'havia tornat a veure fins aquest cap de setmana i em vaig adonar de seguida per què no l'havia volgut tornar a veure. Però ho vaig haver de fer i va ser una tortura perquè nosaltres vam jugar un bon partit i el podríem haver guanyat. D'aquí ve la decepció perquè no ho vam poder fer. Ells van marcar el gol decisiu i nosaltres no, i per això vam perdre. En aquell partit pots veure com n'és d'experimentat el Real Madrid. Veus que necessiten molt poca cosa per aguantar quan l'altre equip té ocasions. No perden mai la confiança i saben que els arribarà la seva oportunitat. Així és el Real Madrid i la seva competitivitat, i això és el que pots aprendre d'ells. This team and that's the competition
and that's what you can learn from them. Un club que explicant això del Madrid té clar que tant a l'anada com a la tornada al Bernabéu el seu equip s'ha d'apropar a l'excel·lent per passar els quarts de final.
We need to be two super games, to be honest.
Necessitem jugar dos superpartits per passar, però no tinc cap problema amb això, perquè si no rendim al màxim no tindrem opcions. El Madrid, en canvi, no ha de jugar el seu millor partit per poder passar. Sense jugar bé, ells tenen moltes opcions i aquesta és la diferència. El de demà és un partit molt especial per nosaltres.
It's pretty special, but I can't wait.
El Madrid, Ancelotti manté el dubte de si sortir amb Rodrigo, Vinícius i Benzema en punta o sortir amb Valverde en aquesta posició de fals davanter, tot i les baixes importants que té al mig del camp. Escolta, Manchel.
Es lo que estoy pensando. Y lo pensaré hasta mañana. Esta es la duda. O tener un equipo un poco más controlado atrás o tener o meter un equipo un poco más contundente enfrente. Esto es la duda que tengo. Estoy contento que no la tengo solo yo, la tiene también tú. Ojalá no me equivoque.
Ojalá no me equivoque, diu Ancelotti. I també ha comparegut avui, abans del partit d'Anfield, està Luka Modric, que ha deixat dues respostes interessants, allunyades, això sí, del partit de demà. Primer, tant que vam parlar allò del Mundial, de com afectaria el rendiment dels jugadors, doncs primer jugador que admet que es va equivocar després del Mundial gestionant els seus esforços.
Después del Mundial me equivoqué porque desde mi vuelta empezó a jugar inmediatamente. En vez de entrenar poco, una semana o 10 días, hacer un programa específico, pero cuando Mister te pide si quieres jugar, claro que quieres y piensas que puedes, pero el Mundial afectó poquito, pero ahora estoy volviendo a mi nivel.
I segon document de Modric, diu que es vol quedar al Madrid, vol renovar, però no vol regals.
Yo quiero seguir el Real Madrid, quiero seguir, merecerlo seguir, no que alguien me regala algo, ¿sabes? Porque en mi vida nunca nadie me ha regalado nada y no quiero ni ahora. Si el club piensa que merezco seguir, me gustaría, pero solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia, lo que ha hecho aquí, eso no.
Alexander Arnold és l'únic jugador percebut de sanció entre els dos equips. Demà el Liverpool-Madrid a les 9 arbitrarà un romanès, Kovacs, el VAR, l'italià Irrati.
Perdona,
demà...
perdona, Irrati és el del Barça-United de l'altre dia, que no veu les mans, eh? És aquest, eh? És aquest.
Almenys és el de l'Inter-Barça.
Hosti, és que ara m'ha vingut el flash, que hi ha unes mans que el Barça hauria pogut guanyar. Irrati, demà n'estarem pendents del Barça.
També demà a les 9 entrec de Frankfurt-Nàpols. Per dimecres ens queden el Leipzig-Manchester City i l'Inter de Milà-Porto, tant la jornada de demà com la de dimecres, a partir de 8:45 a RAC1 amb el Molló i companyia.
Ah, ens esperen unes nits de Champions i dijous Europa League apassionants. Gaudiu-les, també vosaltres. Dilluns que ve, quan ens veiem, ja sabem si el Barça segueix viu a Europa...
No, o i... viu en general.
O vi...
Exacte, és el que pensava que anaves a dir.
Gràcies, Antoni Bassa.
Ho sabrem per on es tira teva. Sí, sí.
Gràcies, va.
Vinga,
gràcies,
que vagi bé, adéu-siau.
Vinga, fins ara mateix amb el Puig, de seguida més coses. Fem una pausa i ens visita el Toni Muñoz, primer, per rematar la tertúlia d'avui amb l'Això no té nom.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long.
Ara feia dilluns que no podíem fer la secció Això no té nom, amb el trident d'aquest any, ja sabeu, el Joan Josep Pallàs, el Toni Muñoz i el Xavi Aldecoa, perquè clar, entre la ràdio cap per avall, la gala Mundo Deportivo, hi ha hagut molts dilluns,
sí,
molts actes,
dilluns,
eh, Toni?
Molts dilluns, bé, molt bé, molt content de tornar a estar aquí.
Deixa'm de dir, ben tornat, ara feia setmanes, sí. Que entre la baixa paternitat i tots els actes que hem tingut els dilluns no venies.
Sí, sí.
Però... bé, estàs bé, sí?
Molt bé, molt bé, molt content i moltes ganes de tornar i de poder parlar del Barça i de parar en aquesta època. Jo crec que és la més interessant, no? La recta final ja, on ara realment ens juguem les garrofes. i em ve molt de gust parlar de, del Barça, la dinàmica en la que estem i tot això.
Home, és que el 2023, a la Lliga, impecable, tot victòries, no? S'ha guanyat un títol, s'ha arribat a les semis de Copa, que ara vindrà el Madrid,
i les sensacions que
ja està viu a Europa, no? Encara, de moment.
I les sensacions, sobretot, que desperta aquest equip, no? És a dir, jo, igual que jo al principi vaig ser molt crític amb Xavi, aquí, en aquest programa, doncs ho vaig comentar, que realment no m'agradava quina dinàmica estava veient en l'equip, ja no tant a la Lliga, no? Que deies, bueno, a la Lliga és impecable, anem líders, anem fent, no? Però una mica les sensacions que transmetia l'equip. I ara és tot el contrari, no? Aleshores, per això avui...
Han encaixat les peces.
Sí. I per això avui, a l'Això no té nom, volia parlar, no té nom, com canvien les coses, no? Com canvien les coses...
Això del futbol, no?
Efectivament.
Cada tres dies pot ser que passi una cosa, pot ser que passi una altra, sembla que un jugador no valgui, després sembla que sí, no?
Doncs mira, precisament, avui volia començar parlant de com canvien les coses amb Ferran Torres, per exemple, no? Un jugador que jo sempre me l'he cregut molt, la veritat, sempre l'he defensat perquè li veig que té alguna cosa més que no tenen els altres. És un jugador, jo crec, molt aprofitable pel Barça. No sé si sempre titular o allò titularíssim, però sempre penso que és un jugador amb un potencial molt important, un jugador molt jove i que, per raons que siguin, arriba un moment que tots li pengem la llufa o li pengem una creu.
Això ho fa molt al Camp Nou, eh?
Ho fa molt al Camp Nou.
Un jugador, no sé per què, no acaba de caure bé, no? Chigrinsky amb el cap ara, per exemple.
Doncs mira, jo t'he preparat una llista.
No fotis.
T'he preparat una llista de jugadors que jo crec que s'hauria de diferenciar entre jugadors que creiem que tenien potencial per jugar al Barça i que potser no van poder amb la pressió o potser que el coco no els hi va acabar de funcionar en aquell moment, no? I jo tinc aquí apuntats, per exemple, Alexis Sánchez.
També el preu fa que li tinguis una mirada diferent, no? El jugador de dir, ei, hem pagat molt per tu, vol dir que tens qualitat, demostra-la, no?
Demostra-la, sí.
Amb Alexis va passar això una
mica. Amb Alexis era aquell jugador, doncs, amb un potencial molt gran, que venia de l'Udinese, de fer una grandíssima temporada, que se li veien coses, però que no va acabar mai d'explotar, no? Sempre, al final, al Camp Nou, quan jugava, era allò que deies, bueno, però fas alguna cosa més o no, no? I va marxar, podríem dir, per la porta del darrere, tot i que després sempre ha anat a equips bons, com una gran estrella, malgrat no haver explotat mai en cap d'ells, perquè va marxar del Barça, va anar a l'Arsenal, va estar uns quants anys, allà va anar, recordo, per un fitxatge rècord també, al Manchester United.
Sí,
United tampoc no va funcionar gaire, va anar a l'Inter i crec que ara està a l'Olímpic de Marsella.
Sí, senyor. Per tant, sí. Va marcar l'altre dia contra el PSG i va eliminar el PSG a la Copa amb un dels seus gols.
Doncs sí, vull dir, un jugador que s'esperava molt, però que potser, no? Ja. I ja se li va penjar ràpidament aquella llufa, no? I jo... Això ho estic posant en el marc, comparant-ho amb Ferran Torres, perquè jo crec que Ferran Torres ahir va fer una cosa que potser els altres no han aconseguit fer, que és sobreposar-se a aquesta pressió i canviar una mica aquesta dinàmica negativa.
A veure si ho manté, no?
A veure si ho manté. Partits, però sí. Crec que és molt interessant veure com un jugador pot tornar a revertir aquesta situació i pot guanyar confiança. Jo me n'alegraria molt i em faria, la veritat, molta il·lusió que pogués tornar a ser útil en aquest Barça.
Escolta, m'estan venint molts noms al cap.
Sí, a veure si hem coincidit.
Suposo que els oients també estan pensant en aquests jugadors que potser li han agafat una mica de mania. A veure.
Aviam, jo he posat Good Johnson, que va ser un jugador que al principi va ser molt criticat, que no acabava de marcar gols, que el van col·locar allà com de punta, no? Va ser el substitut de Larsson, no? Quan buscàvem un Larsson. No va acabar de funcionar i després, quan ja portava la segona o tercera temporada, el van posar al mig del camp i bé, va ser un jugador... No m'atreviria a dir que va revertir la situació, però que no podríem dir que marxés per la porta al darrere, tampoc per la porta gran, però bé, un jugador que va acabar sent prou útil. Jo crec que aquí el gran nom que tots ens ve al cap, quan parlem de jugadors amb potencial... però que potser no van poder suportar la pressió, estem parlant d'André Gómez. I ara que André Gómez era un jugador amb molta qualitat, que al València venia de fer-ho molt bé.
Bueno, es va parlar, tenia una clàusula per si tenia pilota d'or,
sí,
no?
Sí,
la guanyava.
Efectivament, vull dir que imagina les expectatives amb les quals va arribar aquí. Però després va ser un autèntic desastre per no suportar, jo crec, aquesta pressió que comporta jugar al Barça. Sí. El Barça no és només allò que diuen que pesa molt la samarreta, és que és així.
I el Camp Nou pesa molt, també. Sí,
clar,
sí, sí.
Al final tens molts ulls i has de rendir el minut zero, no tens temps per adaptar-te, no? És a dir, els jugadors bons del Barça ràpidament rendeixen i no tens marge de maniobra. I en aquest cas, André Gómez se li va donar diverses oportunitats, no les va aprofitar, i ara hem de recordar, doncs, que després d'haver passat per l'Everton està el Lilla. Mm. Vull dir que és un jugador que no ha acabat de...
Va tenir una lesió molt greu, no? Recordes?
Sí,
una imatge esgarrifosa.
Sí.
I no ha acabat d'explotar.
Després tinc Arda Turan, que jo crec que aquí ja no parlem potser només de mentalitat, sinó...
De l'Atlético en tindríem uns quants a la llista.
Sí, efectivament. Sí. Però potser, el cas d'Arda Turan és el del jugador que amb molt de potencial, però potser arriba al Barça en un moment en què no li ve de gust. No? Que no li ve de gust jugar al Barça, ja té prou, no?
Potser ja està tornada, no?
Sí. Sí, i a vegades, ostres, són aquests jugadors que dius, amb la de potencial que tens, vens de fer una grandíssima, unes grandíssimes temporades a l'Atlètic de Madrid, arriba, no? Arribes a lo més alt del futbol mundial, que és jugar al Barça, i arribes aquí i no et fa cap il·lusió, no? Sí. I aleshores, bé, doncs no rendeixes.
Te'l compraria, sí.
Després, Coutinho, no?
És que per mi aquest, no? El fitxatge més car de la història del Barça.
Fitxatge més car de la història del Barça que no respon, no? És a dir, també un altre jugador que no va respondre a les expectatives, que jo crec que ell mateix es va posar massa pressió, o potser va notar la pressió aquesta del preu que deies abans, la pressió del coco...
Jo recordo l'any aquell en què el Barça cau 4-0 a Anfield, que va estar a punt de fer un triplet, perquè si passes a la final de la Champions, sí, era contra el Tottenham,
sí,
i potser a la final de Copa amb el València l'haguessis acabat guanyant, no? Per dinàmica també, uh-huh, i per inèrcia, però bé, Anfield ho marca tot i allà es trenca tot. Ell, aquella Champions, fa un gol a quarts contra el United.
Sí, és veritat.
A Anfield també té alguna ocasió que el deixa sol Messi. Vull dir que potser hauria canviat la seva història al Barça, no? En aquells primers 6 mesos que va poder jugar.
Potser sí.
Després però... és cert que no va trobar mai l'encaix, el Camp Nou no se'l va creure i ell una mica tita freda, no?
Sí, totalment. Però jo crec, per exemple, que Coutinho, el primer mig any, quan arriba a meitat de temporada al mercat d'hivern, jo crec que aquell mig any és prou bo.
Sí.
És prou bo.
Sí. De fet, debuta i marca la Copa a Mestalla,
sí,
no?
Bueno, i s'ho creu, fa algunes filigranes, allò, quan un jugador està amb confiança, no?, que es creu al lloc on està, jo vaig pensar que tenia bastantes possibilitats de triomfar al Barça. De fet, vam arribar, després del primer partit que va fer, a dir, no, aquest és millor que Neymar, aquest és millor que Neymar.
Sí.
Però que, una mica, el futbol és molt volàtil i molt líquid, no?, i el que semblava millor que Neymar, doncs no va funcionar. Jo crec que també és un dels grans noms per posar en aquesta llista de jugadors amb molt de potencial que al final no van funcionar. Després aquí n'he posat uns altres, tot i que aquí no dubto una mica, no?, de si realment tenen potencial o no. Estic parlant de Serginho Dest.
Era molt jove.
Molt jove, però tampoc no ha acabat de funcionar. El Milan sembla que tampoc no és titular.
No.
Tenim a Junior Firpo, que aquí potser... S'ha de dir que Junior Firpo era un jugador que era titular indiscutible a la selecció espanyola sub-21. Vull dir que tampoc no estem parlant...
Amb el Betis va fer una bona temporada.
Va fer una bona temporada, però va arribar aquí i jo crec que la pressió de primer dels companys, no? Haver de disputar-li el lloc a Jordi Alba, després, cada vegada que surts no ho acabes de fer bé, doncs al final t'acaba passant per sobre. No? Després jo he posat altres noms, per exemple, Semedo, no? Un jugador doncs, que tampoc no va acabar de... Semblava que tenia potencial, que tenia qualitat, però tampoc va acabar de funcionar. I aquí he posat una mica per allò, pel futbol vintage, Vítor Bahía.
Ah, sí.
He posat Vítor Bahía, que era un tros de porter que venia de l'Oporto, que tenia un cartell espectacular, venia a substituir Zubizarreta, i tampoc va acabar funcionant.
Però, i tu no creus que era capaç del millor i del pitjor, Vítor Bahía? Vull dir que havia fet grans aturades al Camp Nou, però
totalment.
Després feia pífies enormes.
Que... Totalment, i de fet, va jugar el primer any que va ser titular i que va fer unes pífies estratosfèriques, i l'any següent diria que ja el Barça fitxa Ruud Gesp, que per substituir Vítor Bahía, vull dir que va ser un jugador que també tenia moltes expectatives posades i que al final doncs va acabar amb no res.
M'està venint al cap Griezmann també, no?, en aquesta línia.
Griezmann, sí. Mira, Griezmann, després, veient el Mundial que ha fet, veient la temporada que està fent el Atlètic de Madrid, penses, home, potser sí que era un jugador molt més aprofitable del que ho va ser, però per circumstàncies, no?, a vegades ja no és només... ell mateix o la seva mentalitat, sinó en quin moment arribes al Barça, no? Va arribar en un moment complicat, amb una pandèmia, també... No sé,
la seva posició, que si havia de jugar de Messi, hi havia Messi, vull dir que no va ser fàcil, no va acabar d'explotar. I algun central també em vindria al cap, no?
Sí,
d'aquesta
època.
L'Englet, un tití, no? A la recta final va fer una temporada molt bona, però després ja un tití se'l menjava al Camp Nou moltes vegades, no?
Sí.
Sí. I Miranda, nanos del planter, però això ja és diferent.
Sí, però això és diferent. Els jugadors del planter crec que és una mica diferent, no? En canvi, els fitxatges, potser és allò que dèiem del preu, que els pesa una mica més i potser el públic els acaba, doncs, exigint una mica més, no?
Tu posaries Ferran Torres dijous o no? Si el Barça juga amb 4-3-3, no? Jo entenc que Rafinha i Lewandowski jugaran.
Sí.
Llavors veurem si hi ha un quart migcampista o pot jugar Ferran Torres.
Jo crec que no el posarà, Xavi?
D'entrada no.
D'entrada no. Jo crec que... Aviam. Si se l'ha de posar, doncs que se'l posi. Però és que crec que no. Jo crec que... Mira, de fet, també he preparat aquí l'equip que farà Xavi,
al
meu entendre, dijous, jo crec que jugarà, ja no farà invents com la setmana passada, perquè realment un altre dels punts que volia tractar aquí és em vaig quedar amb les ganes de jugar amb l'equip titular contra el Manchester United.
No té nom l'11
que
va fer Xavi.
No, sincerament, perquè clar, tu estàs allò dient que ara tens un equip que tot parteix de la defensa, que tens una de les millors defenses d'Europa, i arriba el dia important de dir a veure si podem disputar-li, plantar-li cara al Manchester United, que és un dels equips amb més en forma d'Europa o del món, i arriba i no poses l'equip titular. I dius, home, doncs a mi sincerament va ser una mica de destrempada general. Crec que el 2-2 és fruit de no haver posat l'equip titular, perquè ja et dic, em vaig quedar amb les ganes de veure si podíem plantar cara o no a tot un Manchester United amb l'equip titular. Ara anem tard, ja no tenim a Pedri, no tenim a Gavi, veurem quin és l'equip que fa, però jo apostaria per Koundé, Araujo, Christensen. A lateral esquerra tinc dubtes, però jo posaria Balde, però crec que jugarà Jordi Alba, perquè ahir va descansar. I després, al mig del camp, jo crec que està bastant clar en vistes el que hem vist als últims partits. Jo crec que jugarà Busquets, jugarà De Jong, jugarà Kessié, i jugarà Sergi Roberto amb aquesta fent de Gavi entre l'extrema esquerra i el mig del camp. I a dalt crec que jugarà Rafinha, Lewandowski. Vull dir, més o menys crec que no es complicarà gaire la vida a Xavi aquesta vegada. Clar, això serà suficient per guanyar el United dijous? Ja veurem. Tinc dubtes perquè, clar, Pedri i Gavi són unes baixes molt, molt sensibles, la veritat.
Hi ha moltes opcions a l'11, és un d'aquells 11 que pot marcar una temporada, perquè ahir, per exemple, la tertúlia amb el Pitxer Alonso i el Dani Solsona, sí, i també amb el Vilajoana, que han jugat a futbol, primer nivell, ens deien, i un doble lateral, Valde Alba, un dels dos fent d'extrem a dalt. És un híbrid, perquè et pot ajudar al mig del camp, et pot defensar la banda aquella si juga Rashford o si juga Anthony, que tornarà després de perdre's l'anada, vull dir que... Ja fas cara estranya, però...
No, faig cara estranya més que res, perquè jo, sincerament, prou d'invents a Europa, prou.
Vull dir, ja tu jugaries amb aquests i ja està.
Jo jugaria amb l'equip que ens ha funcionat, més o menys mantenir la mateixa estructura, perquè crec que una de les coses bones que ha fet Xavi en els últims temps és ja no varia gaire l'esquema, no? Hem trobat un equip, hem trobat un 4-4-2, per tant...
Bé, ell diu que no, ell diu que és híbrid 3-4-3, 4-3-3.
Bueno, és igual, doncs digue-li com vulguis, però al final són 4 migcampistes, t'ha funcionat perfectament, t'ha donat solidesa defensiva, t'ha donat més rigor en atac. Recordem que vam començar tota la primera part de la temporada jugant amb dos extrems i que al principi dèiem, oh, són dos avions. Després vam acabar farts de jugar per les bandes i centrar pilotes i que realment no tingués cap tipus d'estabilitat al joc del Barça, no? Ni cap rigor, perquè al final era un campi qui pugui, anar amunt i avall tot el partit. Per tant, ara el Barça domina els partits, necessites més rigor, necessites més estabilitat, més tranquil·litat, i crec que la defensa ens està donant molta solidesa, i això és el que ha d'apostar el Barça dijous, vamos.
Bones reflexions del Toni Muñoz avui a l'Això no té nom. Va, i banda sonora, què li poses avui?
Doncs mira, precisament com que no vull que repeteixi el de dijous passat, he triat una cançó d'un grup de Manchester, molt conegut, que tothom coneix.
Oasis, no?
Oasis.
Sí, senyor.
I la cançó Don't Look Back in Anger, que és No miris enrere amb ràbia.
Està ben trobat.
No miris enrere amb ràbia. Oblida't ja de l'alineació que va fer Xavi dijous passat. Anem a mirar el futur i anem a veure doncs, si podem remuntar-ho. I ara sí, doncs, amb un equip de garanties, doncs plantar cara al Manchester United i passar a la propera ronda de l'Europa Lliga.
Música de Manchester avui del Toni Muñoz.
Sí,
això,
la meva.
Sí, sí. Que bona és la cançó, que bona és la cançó, i a més té un missatge implícit, eh? No miris enrere amb ràbia.
Amb ràbia. No miris enrere amb ràbia. Mirem, i a part, bueno, clar, he triat també un grup que no és favorable al Manchester United, sinó que és tot el contrari, són del City.
Els Gallagher, home.
Per això, vull dir que, aviam si tot això ens dona força de cara a dijous. Tinc moltes ganes d'aquest partit, la veritat, és que és un duel de Champions, és un duel de Champions. Estem veient també una mica, ja per tornar al principi, quan he dit que això no té nom, com canvien les coses, no té res a veure com era el Manchester United al principi de temporada, com és ara, com ha canviat, quin rentat de cara li ha fet Erik ten Hag, quan realment no donàvem un duro, perquè al principi va començar perdent molts partits consecutius, estava sent molt qüestionat, i al final ha fet una sèrie de canvis en l'11, ha apostat per un bloc dur, sòlid, ha posat a Casemiro, ha posat a Varane, ha posat a Bruno Fernández liderant aquest equip i realment s'ha notat molt. I, òbviament, Marcus Rashford, que està en un moment de forma que jo no l'havia vist mai, no?
No, aquest s'haurà, el rècord personal de gols ja porta una temporada. Aquest sí que s'haurà de frenar i d'estar alerta.
Sí.
Però sí, sí, vides molt paral·leles. De
molt paral·leles i a veure, doncs, bueno, esperem un duel maco de tu a tu i a veure fins on arriba el Barça i veurem si realment ja estem en aquest nivell per competir a Europa o encara no.
Tant de bo que sí, tant de bo que sí. Dijous a la mitjanit sortirem de dubtes. Toni, gràcies, el llegim a La Vanguardia.
Molt bé, a vosaltres, una abraçada.
Oasis, que ens proposa avui el Toni Muñoz de l'Això no té nom. A veure si entre els Oasis i el You'll Never Walk Alone sona una altra música demà amb fil de la que ens esperem. Vini la una, més coses de seguida aquí, el tu diràs.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Diràs, amb Aleix Pariser.
De seguida al final feliç, que avui també recuperem amb el David Llorenç. Abans, quatre coses del dia d'avui. Avui hem sabut, per exemple, Xavi Puig, que Màlaga acollirà la Copa del Rei de bàsquet la temporada vinent.
Sí, del 15 al 18 de febrer del 2024, el Martín Carpena, per tant el flamant campió d'ahir a Badalona, l'Unicaja, serà segur un dels participants d'aquesta Copa de l'any que ve, o bé per mèrits esportius, o bé com a anfitrió.
Festa grossa, eh?
Sí, això és l'aeroport de Màlaga. Ahir a la matinada, quarts de 3 de la matinada, més de 1.000 persones esperaven l'equip després de guanyar la Copa a Badalona amb l'entrenador Ivonne Navarro entre els més aclamats. El càntic Ivonne tiene un plan, està fent fortuna entre l'afició de l'Única. Avui ha estat dia de celebracions, ofrena el títol a Màlaga, la segona Copa de tota la seva història, amb dos autobusos descapotables han recorregut la ciutat, amb parada a la seu del Banc Unicaja, que és qui posa els calés, i per tant s'hi ha d'anar a oferir-los el trofeu, i també a l'Ajuntament, i final de recorregut amb l'ofrena a la patrona de la ciutat, la Verge de la Victòria. La ressaca de la Copa també ens porta la confirmació de la lesió al genoll esquerre de Sergi Llull. Té afectat el lligament lateral intern. El jugador, però, ha tranquil·litzat l'afició del Madrid a les xarxes, assegurant que no és res greu i que en poques setmanes tornarà a donar guerra.
Festa grossa, doncs, avui a Màlaga, merescudíssima aquesta Copa de l'Unicaja, carregant-se el Barça a quarts, el Madrid a semis i ahir el Tenerife a la gran final. És una setmana sense bàsquet a CB, perquè tenim finestra FIBA, però compte, sí que hi ha Eurolliga.
Sí, la Lliga no es reprèn fins al cap de setmana del 5 de març. A l'Eurolliga masculina el Barça juga divendres contra el Mònaco, 3:15 al Palau Blaugrana, el primer partit després de l'eliminació als quarts de final de la Copa. I també tenim competicions europees femenines aquesta setmana. Dimecres, l'Esperoni Girona juga a partit de la penúltima jornada de l'Eurolliga Fontejau contra el Cucurova Turc a 9:15, i també dimecres a les 7 el Cadí la Seu juga el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup contra el Galatasaray a la Seu d'Urgell.
I demà, al Palau Laurana, el Barça de futbol sala es juga un altre títol, el de la Copa del Rei.
Sí, no és una final, són uns quarts de final, però és a partit únic, per tant, si perd, queda fora. El rival, el Jaén, que fa una setmana acaba de guanyar la Copa d'Espanya. Per això Sergio González el considera el rival més complicat que els podia haver tocat en aquesta eliminatòria.
Doncs crec que el Jaén ara mateix és el rival més perillós de tota la Lliga. Anímicament estan en un moment molt top, perquè venen de ser campions de la Copa, merescudament. Són molt perillosos, però nosaltres som el Barça, juguem a casa, una eliminatòria que és a un partit només, aquí al Palau, ens hem de fer forts, això ha de ser un fortí, i espero que els podem superar.
El Barça continua amb les baixes de Ferrau i Diego i espera fer valer el factor Palau per passar la final a 4. Parla el capità Sergio Lozano.
Estic convencido que el Palau i los Dracs no van a llevar en volandas, saben de la importancia de este partido, saben en cómo nos encontramos, de lo importante que puede ser de cara al futuro, así que ojalá que se vea un Palau lleno y que nosotros hagamos que esto sea una fiesta.
El pla de partit per demà l'explica Sergio González.
Contra rivals del nivell, qualsevol error et condemna, així que crec que demà passa per això. Minimitzar els errors, fer un partit, tot i que anirem a atacar, anirem a ser nosaltres mateixos, però un partit pràctic dintre d'un marge, i a partir d'aquí doncs estar ben atac, i amb la qualitat que tenim segur que generant les ocasions que generem per partits acabaran entrant a gol i podrem guanyar.
El Barça va perdre contra el Pozo Murcia aquest cap de setmana en partit de Lliga, mentre que el Jaén ve de derrotar el Rivera Navarra per 5-2. El precedent a la Lliga aquesta temporada al Palau és un empat a 1 en un partit jugat al novembre. El partit començarà a 8:45, es podrà veure Esport 3 i a RAC1 puntual informació amb l'Albert Ferran al Palau durant el programa de la Champions.
Doncs demà ho anirem seguint. Des de 8:45 del vespre a la Champions es juga a RAC1 amb el Molló i companyia i amb l'Albert Ferran al Palau. Gràcies, Puig.
Bona nit.
12:45, de seguida, el final feliç per tancar aquest dilluns de ràdio aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8TV.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi donen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC1. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. A les 9, Liverpool-Madrid i Eintracht de Frankfurt-Nàpols. Anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Viu els partits des de mitja hora abans amb Jaume Molló i la redacció d'Esports. L'equip d'Ancelotti jugarà a Anfield contra un rival en hores baixes. Aquest dimarts, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1. I per rematar-ho, Tu Diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada.
RAC1. Tots som 1. Final feliç.
La sintonia del final feliç amb el David Llorenç, company del Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Dilluns passat també va sonar aquesta sintonia, al tram final del Tu Diràs.
I qui ho va fer?
Perquè, com que fèiem un homenatge a la ràdio, vam fer un homenatge també a la Nit dels Ignorants, no? Que té també aquesta sintonia, i va venir aquí el Carles Cuní amb el Xavi Bundó. I vam fer d'una a dues, vam allargar la programació en directe i vam fer un homenatge a aquesta ràdio també càlida, no? Ja que a l'Islàndia l'Alberto m'ho diu, però no deixa de ser una ràdio nocturna, càlida, propera, propera, no? Sí, amb trucades, sí, als oients.
Còmplice.
Còmplice, sí, sí, van, sí, tenir, sí, trucades als oients, van explicar anècdotes de la Nit dels Ignorants, i va estar molt bé, i va sonar també aquesta sintonia. De fet, és un homenatge també, no?, que fem nosaltres a aquest tram final, el Tu Diràs, a la gent que ens escolta a aquestes hores.
Fem els homenatges que calgui.
A veure, home, què portes, David?
Doncs, home, aviam, no podíem deixar passar. Suposo que tots heu vist, si no ho veu veure en directe, perquè era unes hores absolutament intempestives, segur que ho heu vist, perquè s'ha fet molt viral, un resum del concurs d'esmaixades de l'NBA,
sí,
que va guanyar un absolut desconegut sortit del no-res, que es diu Mac McClung, Que el nom és de pel·lícula Superfumados, con Mac McClung, saps? sembla de conya, però realment es diu així. I és la història de Mac McClung, que dius, hosti, com és possible que un tio del que no ha sentit parlar ningú, que ni tan sols jugava a l'NBA.
Però és que a més és rosset, no té pinta de jugador de NBA, i fotia uns vots l'altre dia per guanyar el concurs.
No, acollonant. Si mires les puntuacions, o sigui, li van donar les màximes puntuacions de les 20 vegades, 19 li van correspondre a les màximes, i només un jutge li va donar 50, la màxima puntuació li van donar 49. De fet, clar, és que és un tio que fa 1,88 m, és el que deies, és blanc, té pinta de conductor de la Sarfa. Cony.
Tots els respectes, sí.
Evidentment, amb tots els respectes.
Sí.
Però el tio no només va guanyar, sinó que va donar un espectacle que revifa un concurs que estava en franquíssima caiguda i decadència des de fa molts anys. Perquè aquest concurs, als anys 90, era una meravella i havia guanyat gent de molt nivell, com Michael Jordan, Dominic Wilkins, Vince Carter, etc. Però en els últims anys fa cagar, per dir-ho d'una manera suau. És a dir, va gent que busca, bueno, un aparador, una finestra, per saltar una mica la fama, i busca, per què no dir-ho també, el xec de $100,000 que li dona el guanyador.
Ah, sí? S'emporta $100,000?
Sí, sí,
com
sí.
Si els fes falta, saps? Guanyar sí, sí. Més calés, encara.
Bueno, aviam, és que els que els solen apuntar al concurs d'esmaixades són de perfil baix, és a dir, que potser sí que els hi fa falta per donar-se un caprici, saps el que et vull dir?
Sí, 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 sí.
Clar, la pregunta és, aviam, fins i tot Shaquille O'Neal va dir que aquest noi havia salvat el concurs de mates de l'NBA. Vull dir que, aviam, que és un tio que va mereixer els compliments i els respectes de gent de molt nivell, o sigui, que no és que li donguessin per pena, no, s'ho va guanyar, i s'ho va guanyar amb esmaixades espectaculars. La última és un 7-20, un 7-20 és girat dos vegades sobre tu mateix per ficar-la d'esquenes, o sigui, això és molt difícil, realment. Bueno, el cas és, aviam, qui és aquest senyor que surt del no-res, que es diu Mac McClung? Doncs té 24 anys, és el que he dit, 1,88 m, i surt d'una petita localitat de Virgínia que es diu Gate City, que té 2.000 habitants, i ve d'una família amb tradició esportiva, el pare jugador de futbol a la Universitat de Virginia Tech, la mare cheerleader, molt, molt de pel·lícula americana, però és així, té una germana que juga a futbol 11 a la universitat i és molt bona, i té un oncle que va ser professional, pitcher professional de la Major League de Baseball.
Que tota la família amb esports, no?
Sí, déu-n'hi-do. Vull dir que el tio és el que m'ha matat a casa i la sortida natural era practicar esport.
Quan dius futbol, la germana és soccer? No és
la germana és futbol 11, sí, va, soccer, futbol soccer. El pare futbol americà, la germana futbol 11. I ell va començar com el pare, va començar a jugar a futbol americà, però va anar a provar el bàsquet un dia i el tio s'hi va quedar, ja no va voler canviar. I realment és un tio amb moltes capacitats. El seu segon any de high school, és a dir, quan tenia 16 anys aproximadament, va començar a fer esmaixades. Va tenir prou de capacitat de salt i prou físic com per arribar a fer esmaixades. I feia unes esmaixades espectaculars. I aviat es va fer viral. De fet, si busqueu a les xarxes, hi ha vídeos de McClung jugant al high school de Virgínia, fotent unes esmaixades espectaculars, no en el nivell que va fer en el concurs, però, aviam, déu-n'hi-do, vull dir que era un tio que ja... I era un anotador compulsiu, però compulsiu. O sigui, el seu tercer any va anotar 64 punts en un partit, que a més van perdre, no t'ho perdis. Que anoti 64 partits i perdis, doncs té delicte.
Sí, sí.
I ell, bueno, era un tio, un anotador, que semblava que pintava bé i hi havia alguna universitat interessada. De fet, en el seu tercer any ja es va comprometre amb Rutgers, que és una universitat no top, però d'un cert nivell. Però a l'últim any de high school va començar a notar més de 40 punts per partit en els primers partits i van a veure un tal Patrick Ewing, exllegent dels New York Knicks, entrenador de la Universitat de Georgetown, i a Ewing el va convèncer perquè trenqués el seu compromís amb Rutgers i s'anés a Georgetown a jugar per ell quan acabés el high school. Ell acaba el high school com a màxim anotador de la història de la Virginia High School League, que dius, aviam, vaya tontari, vaya merda. No, vaya merda no, perquè el rècord fins llavors el tenia un tal Allen Iverson.
A la Virgínia...
Sí, sí, sí. Ell també era de Virgínia, jugava a la Virginia High School League i el Mac McClung li va batre el rècord d'anotació històric.
Paraules majors, eh?
Home, clar, estic dient que ho digui. No és un...
El tio, a banda de 1,88 m, ha de saltar molt, vull dir, ha de tenir una mecànica de salt brutal.
Molt.
Però a més és anotador, vols dir tirador, anotador, sí, sí, exterior, anotador exterior...
Tota la seva carrera, fins ara, ha estat un anotador compulsiu. De fet, el seu primer any a la universitat, a Georgetown, no ho fa gens malament, 21 punts per partit, però en el segon es lesiona un peu, no juga, va jugar molts pocs partits, i el tio estava, no entrava en els esquemes de l'entrenador i va decidir canviar d'universitat i anar-se'n a Texas Tech. I en el seu tercer any va fer 15 punts per partit i va pensar que estava ja llest per la NBA. I es va declarar elegible pel draft del 2021. Mm. Qui el va triar el draft del 2021? Ningú.
No!
Ningú. Ningú.
No va ser ni misteri relevant del bàsquet.
No hi ha misteri, en el bàsquet no hi ha misteri relevant, però ja et dic ara, o sigui, ningú li va fer ni punyetero cas. Hòstia, clar,
amb aquestes xifres és impensable.
Sí, però amb aquestes xifres, amb una universitat que és Texas Tech, que no és supertop, un tio que havia tingut lesions, que físicament justejava una mica per l'NBA, perquè 1,88 m no estarien als estàndards que es necessita a l'NBA, i decideixen no confiar en ell, cap equip de l'NBA. Llavors, què passa? No és l'única porta per entrar a l'NBA. Hi ha altres portes, són portes de servei, però són portes. I llavors ell se'n va anar a la Summer League dels Lakers, allà va esgarrapar un contracte, però els Lakers el van enviar a un equip de la Lliga de Formació, de la G League, de la NBA. Allà va jugar una estona, després va tenir un contracte amb els Bulls, després amb els Sixers, el van tallar, sempre l'enviaven a la J League. Total, que es planta amb 24 anys, és a dir, aquestes alçades, havent jugat històricament, la passada temporada, a més, només dos partits a la NBA.
Amb els Sixers, és?
Un amb els Bulls.
No, un amb els Bulls.
Un amb els Bulls, que va jugar exactament 3 minuts i va fer 2 punts. I l'altre amb els Lakers, que va jugar 22 minuts i va fer 6 punts. És a dir, la seva experiència professional a la NBA és de 25 minuts i 8 punts. No seria una fulla de serveis tremenda.
No m'estranya que no el conegués ningú.
Clar.
El dia de les esmaixades, no?
De fet, concurs. Poques setmanes abans del concurs de les esmaixades, el truquen de la NBA per convidar-lo, perquè és el primer jugador de la G-League, de la Lliga de Formació, el que conviden a un concurs d'esmaixades a la NBA, perquè sabien que era un tio amb capacitats atlètiques, etc, etc. El tio accepta encantat.
Això es pot fer, no? Vull dir, monten un all-star de la NBA i conviden a un tio de la segona divisió aquesta de la
G-League. La NBA pot fer el que vulgui. Vull dir, de fet, si recordes una miqueta, en els Jocs Olímpics de Barcelona, el Dream Team original, hi havia una plaça reservada per un jugador universitari, que era Christian Leitner.
Sí, sí, sí.
O sigui que al final, vull dir, poden fer el que els hi broti, vull dir, ells fan les normes. Clar, la història és, el tio arriba, guanya i dius, bé, quina és la seva situació actual? Doncs està contractat pels Sixers. Contractat pels Sixers no vol dir que ell ara jugui a la plantilla de Philadelphia 76ers, no. Té un two-way contract. Un two-way contract és un contracte que signes que l'equip et donarà un sou X si vas a jugar a la primera plantilla dels Sixers amb l'NBA, però si t'envien a l'equip afiliat que té a la G League, doncs cobres un 15% del que havies de cobrar si estàs a la primera plantilla. És a dir, no sabem si estarà en el roster dels Sixers, si no estarà...
Per això el Damià López treia pit i deia que el guanyador del concurs d'esmaixades de l'All-Star de NBA era un tio dels Sixers, no? Perquè ell és fan dels Sixers.
Bueno, està molt,
està
molt agafat pels pèls. El que sí que és cert és que ell, a tota la seva carrera professional, trista carrera professional, havia guanyat $106,000 en total. Clar, en el concurs d'esmaixades gairebé va fer el mateix, va guanyar $100,000.
En una nit, eh?
Va doblar tots els seus guanys històrics en una nit. Ara s'ha de veure què, perquè és un tio que, aviam, com a imatge de marca és collonut, i això als equips de l'NBA també els interessa tenir visibilitat. És a dir, si els Sixers volen revaloritzar d'alguna manera la seva imatge i tal, doncs suposo que l'utilitzaran i l'ensenyaran una miqueta.
Durant algun minut ja, però els Sixers porten anys intentant fer un equip per lluitar per l'anell i sempre es queden allò a la final de conferència.
Sí, aviam, tampoc seria, o sigui, si arriba McClung als Sixers i els fa campions de l'NBA, jo directament el proper dia vinc aquí amb boles i amb un cactus insertat a l'ullera.
Molt bé.
O sigui, però, cony, és un semifinal feliç, perquè no és un final, perquè en 24 anys no pots dir que és el final de la carrera, però per una vegada aquest noi té sort. Vull dir, no és el primer concurs d'esmaixades que guanya. Ja va guanyar el que fan un concurs estatal de jugadors de high school i ella el va guanyar quan va acabar el high school. És a dir, que se li dona bé aquest tipus de cosetes.
McClung, s'escriu, eh?
McClung,
McClung, sí. Però es pronuncia McClan, és aquest...
Com el grup, McClan.
Sí, és una mica això, McClan. Doncs això, aquest nano de 24 anys que ha sorprès tothom guanyant el concurs de baixades. De veritat, si no heu vist les imatges...
És espectacular.
Poseu-vos-ho. N'hi ha un que hi ha una persona dreta davant de la cistella, a Collibé en porta una altra que està aguantant la pilota i ell salta per sobre de les dues, agafa la pilota i es maixa, no?
No és que només es maixi. Si us hi fixeu en càmera lenta en aquesta esmaixada concreta, ell passa per sobre, agafa la pilota, abans d'esmaixar pica amb la pilota al taulell i ho fa expressament perquè, o sigui, encara és més difícil perquè t'has d'aguantar més estona a l'aire. Pica el taulell i després de picar el taulell aixeca la pilota i la fot cap avall. És espectacular. I l'última esmaixada, el 7-20, salta d'esquenes a l'aro, fa dos girs sobre si mateix i remata esmaixant d'esquenes a l'aro també. És espectacular, és espectacular. És molt, molt, molt plàstic, a més a més.
Sí, senyor. Mac McClan és una de les imatges d'aquest cap de setmana que avui ha portat el David Llorenç aquí al Final Feliç, a veure quin final té la història d'aquest nano a l'NBA. Veurem si juga o no amb els Sixers als pròxims partits. Escolta'm, abans de marxar, que no hem tingut temps de comentar l'NFL amb tot el que hem anat fent. Et vaig trucar a la prèvia, que estaves allà amb l'entrapada Nocilla.
La prèvia no, ja havia començat el partit.
Ah, sí, portàvem un quart, sí. Això. Què?
Espectacular, espectacular. Jo vaig trobar una Super Bowl sensacional. És la segona màxima anotació conjunta de la història de la final. O sigui,
ofensiva, no? Més que mai.
Molt ofensiva, molt, tots dos anant molt a pel partit, especulant zero, i al final es va decidir per 3 punts en l'últim quart. Vull dir, ho va tenir absolutament tot. A mi el tema Rihanna no és que m'agradés massa, però...
Sí, va estar bé, home.
Aviam, jo vaig trobar molt... O sigui, la posada en escena molt bé... Però a mi em falta algú més, o sigui, la música ha de tenir algú més, no sé.
A mi em va agradar, I la final és cert que sí, jo vaig veure els highlights després al matí, i espectacular. I els Eagles van perdre una oportunitat històrica de tornar a guanyar una Super Bowl.
Sí, i allò que deien que si se li arrobaria el braç al Jalen Hurst, al quarterback dels Eagles, sí que és cert que va cometre un error que va costar un touchdown, però escolta, dels 35 punts del seu equip en va fer 20. Sí. Vull dir que res a dir.
Ens ho vam passar bé, els que vam veure-ho després en diferit, i suposo que tu en directe. Molt bé, David, la setmana que ve més.
I tant.
Et llegim al Mundo Deportivo, gràcies.
Més i pitjor.
La una en punt, abans de marxar, repassa les portades que trobareu a la premsa amb el Joan Camí. Hola, Joan.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, repassem primer les de Madrid al diari AS, que evidentment es fa ressò del partit que tindrà demà el Madrid contra el Liverpool. Noche de campeones, diu el diari AS. El Marca, la quinceava, empieza aquí amb una imatge del Real Madrid exercitant-se a l'escenari dels fets, amb Phil Road. I a la premsa d'aquí, Mundo Deportivo, fent-se ressò de les declaracions d'Ansu Fati. Quiero seguir aquí muchos años. També Tebas, Sevilla i Espanyol calienten el caso Negreira, en relació a les declaracions del president de la Lliga aquesta mateixa tarda. I l'esport, Ansu se revela, també fent ressò les declaracions del futbolista blaugrana aquesta mateixa tarda.
Perfecte. Joan, gràcies, eh?
Bona nit.
Vinga, a descansar. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb aquesta setmana apassionant que tenim de futbol i de ràdio. Demà des de quarts de nou amb la Champions es juga a RAC1 i el Liverpool-Real Madrid, a banda de l'Eintracht de Frankfurt-Nàpols, i després a les 11 aquí el Tu diràs amb tota l'anàlisi.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passa un minut de la una. Ja són 3 morts i més de 700 ferits els que ha deixat la rèplica de magnitud 6,3 que hi ha hagut aquesta tarda a Turquia i Síria. Aquestes, de moment, són les xifres oficials, però caldrà veure si augmenten en les properes hores. El terratrèmol ha començat poc després de les 6 de la tarda amb epicentre a la província de Hatay, una de les més afectades pels sismes que hi va haver fa 2 setmanes i que ja deixen més de 45.000 morts. A l'espera del balanç definitiu, se sap que han caigut diversos edificis, molts dels quals ja havien quedat danyats amb el terratrèmol de fa 2 setmanes. De fet, la rèplica ha arribat només hores després que el govern turc donés per acabades les tasques de rescat sota la runa a bona part del país. Aquest dimarts declararan els primers testimonis del judici contra Laura Borràs per presumpta corrupció quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Són alguns dels treballadors de l'entitat que explicaran com funcionava la contractació i si sabien o no que el procés estava manipulat perquè sempre guanyés l'amic de Borràs, Isaías Herrero. Unes declaracions que arribaran després que aquest dilluns s'hagi declarat precisament Herrero, que ha reconegut el fraccionament de contractes i ha assegurat que tot estava decidit abans de començar, segons ell, per una trama que liderava Laura Borràs. L'informàtic, per tant, ha confirmat punt per punt les tesis de l'acusació després de tancar un pacte amb la Fiscalia. I també aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el nomenament del nou president de Renfe després de cessar amenaçar fulminantment Isaías Taboas, que deixa la companyia. També ho farà la fins ara secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera. El substituirà en Raúl Blanco, fins fa poc secretari general del Ministeri d'Indústria, i el fins ara responsable d'Habitatge al Ministeri, David Lucas, respectivament. Tots dos pleguen després de l'escàndol pel contracte milionari de 31 trens que no cabien als túnels. Són trens que encara no estan fabricats, però que es van encarregar el 2019 i que 4 anys després Renfe ha constatat que hi havia un error. Més coses, polèmica per les paraules del ministre d'Agricultura, Luis Planas, que ha recomanat als ciutadans que, si creuen que fer la compra és massa car, canviïn de supermercat. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista a Televisió Espanyola.
En España el sector de la distribución es tremendamente competitivo. ¿Y sabe usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario, si no está de acuerdo con los precios? Irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto.
Això després que la reunió entre el ministre i els sectors de la cadena alimentària, des de pagesos al transport i també als supermercats, hagi acabat sense resultats. No han acordat cap mesura per baixar el preu del cistell de la compra. En successos, ha mort un treballador durant les feines de muntatge del Congrés Mundial de Mòbils al recinte de Gran Via de l'Hospitalet. L'accident ha passat mentre es descarregava material pesat d'un camió i les causes encara s'estan investigant. L'home l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge, però ha acabat mort per la gravetat de les ferides. I un últim punt, perquè un vehicle de gamma alta s'ha encastat aquest vespre contra un edifici al barri de Colobret, de Figueres, i segons ha avançat la periodista Ana Ponsí, la Guàrdia Urbana sospita que el conduïa un menor de 15 anys. Diversos veïns l'haurien vist portant-lo els últims dies. El pare del nen, però, assegura que no és així i que qui anava al volant era la seva filla, que sí que té carnet. En qualsevol cas, de moment no hi ha ferits ni tampoc cap detingut. Ara els esports, amb Joan Camí.
El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, adverteix Joan Laporta que hauria de dimitir si no dona explicacions clares sobre el cas Negreira.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no?
Són paraules de Tebas en una compareixença per explicar els límits salarials dels equips de la Lliga després del mercat d'hivern, i el del Barça s'ha reduït en 8 milions dels 656 després de la finestra d'estiu als 648 després de l'actual del mercat d'hivern. Al marge del Barça, demà comença la segona tongada de partits d'anada dels vuitens de final de la Champions i el Madrid entra en joc contra el Liverpool. L'equip blanc ha viatjat cap a Anglaterra amb les baixes de Tchouaméni, Kroos i Mendy. La gran novetat a l'expedició és Benzema, de qui Ancelotti ja ha avançat la seva titularitat. A l'Espanyol, segons ha pogut saber RAC1, el club blanquiblau i Nico Melamed s'han emplaçat a parlar sobre la renovació un cop els blanquiblaus aconsegueixin l'objectiu de la temporada. Hi ha contacte, diàleg constant i sintonia entre les dues parts, però encara cap negociació. El futbolista acaba contracte el 30 de juny de 2024. I aquest dilluns s'ha tancat la jornada de Lliga amb derrota del València per 1-0 contra el Getafe, un rival directe en la lluita per la salvació. El València, l'estrena de Rubén Baraja a la banqueta, ha encaixat la cinquena derrota seguida i ha caigut a la penúltima posició de la classificació amb només 20 punts en 22 jornades.
I pel que fa al temps, aquest dimarts les temperatures reculen una mica a ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també al Priorat. En canvi, sumarem uns graus en molts sectors de la costa i al prelitoral central, i també a l'interior de la selva. Alguns xàfecs poc importants a la tarda i al vespre a les comarques de Lleida i Tarragona, amb una cota de neu de 2.000 a 2.400 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Aquest dijous a les 9, el Barça al Teatre dels Somnis. Manchester United Barça, des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som...
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Camp de l'Arpa!
Sí!
Cornellà!
Sí!
Badalona!
Sí!
Gràcies!
Sí!
Una família!
Sí!
Sabadell!
Ripollet, Xixonera, Sant Pol de Mar, Sants, Violeta de Montserrat.
A la competència, un programa d'humor basat en fet real.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida connectem amb en Benet Iñigo, perquè avui és dia gros en el judici contra Laura Borràs. Oh! Un moment.
Mare de Déu, senyor, avui és un dia històric.
Sí, pel judici a la presidenta...
Quin judici?
Com que quin judici? Perquè és un dia històric, si no.
Home, nenes, que ho heu vist o no?
El què?
Ho heu vist?
Ho heu vist el què? O sigui,
ha arribat als 336 milions de reproduccions al YouTube.
Borràs?
La cançó de la Shakira i el Vizcarrap.
El Vizcarrap, sí. El Vizcarrap.
Per... Aquella de... Clara.
No.
Nombre de persona buena.
Porto dos mesos.
Clara, mente, no es como ella suena.
Sí.
Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te sal...
Sí, ja s'ha entès.
És que fixa't tu.
Sí, és...
Fixa't tu. La indirecta. Doncs escolta, 336 milions de reproduccions al YouTube.
Molt bé.
La cançó en espanyol que ha superat més ràpidament els 300 milions. Tu saps quan són 300 milions en antigües pessetes?
Però és que no, són dues coses diferents. Una cosa són clics i l'altra cosa són diners. Sí, com sigui. Podem centrar-nos...
Exacte, centrem-nos en la notícia. I la notícia
No.
Què passa amb la cançó de la Shakira nova que havia de treure el dia del seu aniversari? Sí, el 2 de febrer. No, el 2 del 2.
Es van dir que era un rumor que finalment la...
Per què no se'n sap res?
No en tinc idea.
Qui està censurant la cantant catalana més important del món?
Sí.
Després de la Rosalía, després de la Beth Gil.
I de la Ludwig van.
Bueno, sí, no és una cantant, la Ludwig van. Encara que sigui la Ludwig van.
Bueno, sí, no és una noia.
De quina censura parla?
Escolta, ja fa 3 setmanes que la Shakira havia de treure nova cançó amb la Karol G.
Sí.
I què ha passat?
Bueno, no ho sé, què
ha
passat.
Encara no ha sortit?
No ha sortit.
I per què? Exacte, tu ho has dit, perquè hi ha una mà negra que està intentant que no surti i no li canti les veritats un altre cop al Gerard Piqué, i a la Clara Chia, i a la sogra, i als inspectors d'Hisenda.
Jo no he dit res.
I a la bruixa del balcó.
Sí.
Perquè aquí només parleu de la censura al vostre guionista, el Manel Vidal, quan diu no sé què del PSC.
Manel Vidal no és...
Exacte, Manel Vidal només és quan té molts tuits.
S'ha fet viral.
Els retuits, vaja.
Però quan hi ha censura de veritat, calleu. I el vostre silenci us fa còmplices amb això de la Shakira.
Molt bé, d'acord, miri. En fi, la competència també. Avui parlarem, entre altres coses, a banda de la Shakira, també parlarem d'aeroports.
Sí, perquè és a punt d'acabar-se allò d'obrir les maletes als aeroports per treure els aparells electrònics. Sabeu tot allò que havíeu de llançar? Les ampolles d'aigua, de xampú, les garrafes d'oli, els bidons de petroli, etc. Doncs s'acabarà això.
Potser aquesta gent no viatja gaire i li és una mica igual, però en tot cas...
Perdona una cosa, potser aquesta gent el que fa és anar en rodalies i per tant estan una mica morts per dins, que també podria ser.
Però no tothom va
amb avions i concorts i tal. Vosaltres perquè sou uns pijos, però nosaltres, la gent, el poble, que jo en dic, la gent del carrer, doncs anem...
Ha vingut algú en rodalies avui?
Ha vingut algú.
Una persona.
Bueno, però has arribat. Un aplaudiment perquè ha arribat.
Bravo!
Ha arribat.
Els altres han vingut en jet privat.
Quants dies fa que va sortir de casa teva? Vale,
espera,
sí,
s'ha quedat
sense veu d'anar en rodalies.
No, home, no, s'ha quedat sense veu. S'ha quedat sense veu perquè no té el micròfon sense fils.
Ara li posem el micròfon sense fils. Fes una mica així davant del micròfon, passa la mà per veure si és sense fils. Correcte, és sense fils.
Molt bé. Sí. Ara què fa, màgia?
El fil està a l'altre costat del micròfon.
Hola, d'on vens?
Hola, de Sant Pol de Mar.
Sant Pol de Mar.
R1.
R1,
mira, com la ràdio, però sense l'A i la C, que bé, eh?
Sí, R1.
És la línia que apareix i desapareix, una mica depèn de si plou o no plou, no?
Exacte.
Que fort, és increïble.
I ha vingut amb el Manel Vidal, que estava al seu costat.
No, és un calvo molleres, però no. Bueno, podria ser, eh? Hola, com et dius tu?
Joan.
Hola, Joan. Tu també vens amb la R1?
Sí.
Joan, sou parella?
Sí.
És que ho sabia. Fixa't que només ha vingut ell amb rodalies. Ell no?
No, els dos. Els
I per què? Però no ha aixecat la mà, ell?
Bueno, sí, ell sí que l'ha...
Ell ha mirat a terra.
Bueno, perquè no volia que li preguntéssim res, per alguna cosa es posen a la penúltima fila.
Ara, perquè ell és un home casat i ell és una fresca que ha anat a ser segurament aquí hi ha una història.
potser està casat amb ella, fins i tot.
Aquí hi ha marro, aquí
hi ha marro. No sabem ni ens interessa. Això, el que tingueu vosaltres amb la gent que ve de públic i tal, ja us ho faré. Moltes gràcies.
Ara t'agafo el micròfon, he llegit una línia.
Torneu també amb Rodalies?
Sí, després de dinar.
Doncs us acompanyem en els sentiments.
En tot cas, la notícia és que a partir de l'any que ve, 2024, els aeroports espanyols no caldrà treure de la maleta ni els líquids ni els dispositius electrònics.
Per fi s'ha acabat aquesta comèdia.
S'ha acabat.
I ara, mira que portem anys malbaratant aigua abans de passar pels arredactors aquests.
Sí.
I que jo sàpiga que passatger ha muntat un laboratori d'un de l'avió per fabricar explosius amb aigua d'haver-hi.
Sí, no, de moment...
Ni, vull dir, ni amb aigua ni amb el xampú, que te feien buidar el xampú.
Ah, és veri.
Sí.
És veri.
El què?
Jo quan vaig al súper no l'he comprat mai, perquè mira que posa aigua de verí.
No vull
verí. Vull dir, saps què te vull dir?
L'accent és a la E, no és a la I. 50.000 anuncis a la tele amb neu que es desglaça i no sé què.
És en aigua cas, de verí.
Avi, el tema és que no és que deixin de controlar si portes o no portes líquids i tot plegat,
ah, no,
sinó que a partir de 2024 AENA inspeccionarà l'equipatge amb unes màquines molt potents de rajos X que fan com una espècie de cosa en tres dimensions. Hòstia. I per tant t'ho controlaran, però no caldrà cobrir amb la maleta per mostrar-ho.
És a dir, que no recuperem llibertats, la notícia és que ens faran el feixisme més còmode.
Exacte.
Hauran de seguir regirant-nos, però
ja que tenim feixisme, que sigui còmode.
Home, sí, que sigui en 3D, no? Exacte, sí, sí. Això és com aquest matí, que he vist que això, que us traiem els Vox, els de Vox del mig, però us deixem un partit que ha arribat a practicar terrorisme d'estat i un altre fundat per franquistes. Vinga, la neteja, som-hi! Us felicito a tots.
Sí.
Que vagi molt bé.
Yeah.
Fa 15 anys de lo de l'AVE a Madrid.
Sí.
No, perdona. Ara que diu de los 15 anys, desenes d'anys, quantes dècades fa que no tenim trens en condicions al País Valencià? I sabeu per què, oi? Perquè parlen la mateixa llengua, o la parlaven abans de començar la repressió.
Leuramé, trigues més anant a València des de Barcelona?
Exacte.
El doble, jo crec. De distància hi ha de Barcelona a Madrid que de Barcelona a València.
Has d'anar a Madrid per qualsevol merda. Que has d'anar, per exemple, Barcelona a Mataró? Surt més a compte anar a Madrid.
Però pots passar pel Cort Inglés i comprar loteriador i Manolita. Clar.
Però és que nosaltres ja tenim Cort Inglés aquí a Barcelona. Ah, home, perdó, és una cosa que s'ha inventat.
Bueno, molt bé, doncs escolta...
No.
Avi! Despertem-ho quan arribi la democràcia, un tren de Rodalies que toca l'hora. Si no cal que em desperteu. Vols veure una bossa de líquids?
Va, home!
En tot cas, passa el control...